Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa.
No són temps per a l'anàlisi, per a la reflexió, per qüestionar-se veritats òbvies que ningú qüestiona, i per això nosaltres tenim aquesta estoneta els dilluns de feinejar en filosofia que ens acosta al Pere Martí. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Bona setmana. Avui comencem parlant del nou proletariat.
Sí, mira, saps què passa? L'estiu és un temps molt adient per abordar lectures noves, però també lectures que tens pendents, que estaven a mig fer o que estaven allà sota de tot de la pila.
Esperant el moment.
Sí, i aquest estiu a l'ombra, a la fresca de la marinada, mentre el conjunt dels mortals estaven rostint a la brasa a ple sol, doncs he trobat bons moments per abordar la lectura d'aquells totxos que durant la resta de l'any doncs venen més, es fa més cost amunt d'abordar per les seves dimensions, per la seva densitat. I aquest estiu ha estat un bon estiu, perquè no ha fet molta calor. Bé, no ha fet molta calor, però ha començat tard i s'ha acabat bastant de pressa. L'any passat, el mes de maig, ja estàvem a 40 graus i no convidar.
No gaire, no?
A la lectura. I mira, doncs m'ha anat bé per polir-me uns quants d'aquests totxos que sempre estan allà pendents. Un d'ells, que s'esperava de fa temps perquè semblava que havia de ser molt espessot, es titula A l'ombra d'Amazon. És una investigació periodística feta per un periodista nord-americà. Tenim alguns exemples d'investigacions, realment investigacions de periodistes nord-americans. I el nom és Alex McGillis, i és una investigació, un llibre que per la quantitat de pàgines, pel tamany de la lletra, perquè no hi ha cap dibuixet, feia una mica de neguit. D'altra banda, clar, el tema de les noves tecnologies em semblava que ja el tenia bastant apamat, no? I pensava, no sé si l'esforç em compensarà, què m'aportarà, no? I em vaig equivocar, bastant. No del tot, perquè efectivament la quantitat de dades i de tant tècniques com simplement quantitatives que expliquen l'evolució econòmica del seu país, dels Estats Units, és bastant abassegadora. Però amb la resta sí, anava molt errat. No ho sabem tot, ni molt menys sabem tot sobre aquestes grans, no grans, monstruoses empreses tecnològiques, de les quals Amazon potser la més conspícua, la més representativa, tot i que no és l'única. Potser ara és la més gran, però ja sabem que no és pas l'única.
Sempre està a l'aparador, si més no.
Exacte. I aquesta lectura em va portar a la memòria una de les tesis principals d'un altre autor que havien comentat aquí, en la seva obra Infocràcia, del Byung-Chul Han, en la qual denunciava, posava de manifest com aquestes grans empreses que viuen de la transparència, però no la seva, la del públic, transparent absolutament, exposició constant de tot el que fa referència a la vida de la gent, viuen d'això, però en canvi elles són absolutament opaques. Deia ell, el cub de vidre d'Apple regna una foscor total. Doncs bé, el senyor Alec McGillis té la gran virtut, com el nostre estimat Carles Porta, de posar llum en aquesta foscor, en aquesta opacitat, fins on t'ha pogut arribar. Fer visible allò que tenim davant dels ulls, però que incomprensiblement acaba restant invisible per la gran majoria de nosaltres, mostrar-nos aquesta cara bé, allò que s'oculta darrere de les bambolines d'aquestes monstruoses empreses que, sota l'aparença amable del progrés tecnològic, del servei al ciutadà i de la nostra comoditat, actuen de forma absolutament despietada, tractant els individus de forma totalment irrellevant.
I aquí els individus, vols dir els seus treballadors
tothom.
Els clients, tots nosaltres?
Els seus treballadors, per descomptat. I aquí recordaria també algun dels advertiments que ens feia Jordi Pigem en la seva obra Tècnica i totalitarisme, com l'individu cada cop va ser més irrellevant en la nostra cultura. I aquesta gent amuntega en fortunes indecents a costa de condemnar els seus treballadors a condicions laborals molt properes a l'esclavisme.
A l'esclavisme, has dit, Pere?
A l'esclavisme. De fet, un dels testimonis, perquè el llibre es basa molt en testimonis directes, no és només una investigació de números, no, parla amb gent, molta gent. Un dels testimonis que és, té més continuïtat al llarg de tota l'obra és d'un senyor que es diu William Kenneth Bodani Jr., que acaba confessant que en la seva vellesa ha hagut d'acceptar treballar en les mateixes condicions laborals que els seus avantpassats fa un segle. Ara, la seva vellesa. Tant els seus avantpassats com ell van estar lluitant durant molts i molts anys per aconseguir dret a sindicació, perquè les condicions laborals milloressin, perquè es fossin reconeguts en els seus llocs de treball, etc, etc. Al final dels seus dies, amb el senyor Bodani Jr., li passa que l'empresa on havia treballat sempre fa fallida, ja sabem com funciona el sistema nord-americà, i la seva pensió desapareix. I, per tant, es veu obligat a tornar a treballar ja jubilat, molt gran. I només troba feina a Amazon, justament en un magatzem que està exactament al mateix lloc on hi havia hagut la seva anterior empresa, geogràficament al mateix lloc. Però resulta que troba feina amb un salari com el del seu avi, sense possibilitat de sindicació. L'intent de sindicació fa que el despedeixin tots els que troben en aquesta intenció, i sense poder entensar anar al lavabo.
Fins a aquest punt.
El sanciona per haver anat més de dos cops al lavabo.
Clar, com tu dius, això és d'un altre segle, no d'aquest.
I diries, home, però si Amazon té aquestes condicions tan draconianes pels seus treballadors, qui vol anar a treballar a Amazon? Doncs hi van, perquè no tenen alternativa, com ell, que es troba a les seves belleses, quina alternativa té? Hi ha una altra virtut de la investigació del senyor McGillis, que fa que la seva lectura encara sigui més apassionant, malgrat la seva densitat. És que no només es limita a mostrar aquesta cara oculta darrere de les llumetes de les grans tecnològiques, sinó que aprofundeix i ens explica molt clarament com es va creant la concentració de poder econòmic en aquests monstres empresarials, un poder que ràpidament es trasllada al poder polític i social. Però aquí seria motiu d'una altra anàlisi. Com aquesta concentració va destruint totes les xarxes del teixit econòmic que donava vida a extensos territoris del país. I, degut a això, aquests territoris a poc a poc van quedant exclosos, endarrerits i, al final, totalment despenjats, desconnectats d'aquells altres territoris on es concentra tot aquest poder econòmic, i cada cop es produeix una separació en què hi ha un creixement exponencial a una banda i un decreixement exponencial en l'altra. Llavors, quan una d'aquestes macroempreses com Amazon decideix ubicar un dels seus macroinstal·lacions en una d'aquestes zones hiperdeprimides, clar, té totes les facilitats, fins al punt de que extorsiona sense cap mena d'oposició els treballadors en sous i condicions laborals, com dèiem abans, si no esclavistes feudals, però també extorsiona les autoritats locals. Els obliguen a subvencionar-li les seves despeses fins al punt de que quasi bé la instal·lació que posen en aquell lloc els surt gratis. Però no només això, sinó que a més els extorsionen perquè durant dècades no es vegin obligats a pagar impostos a les autoritats locals. Fins aquí arriba la seva capacitat d'exprema i extorsionar l'economia del país, perquè, és clar,
i cauen tots, eh?
I cauen, clar, perquè et dius, no, escolta, és que si tu no em fas això, jo me'n vaig.
Me'n vaig a una altra banda que m'espiren amb candeletes.
I aquí et quedes sense res. Clar, llavors, qui s'atreveix a denunciar aquestes empreses perquè doncs, fan una política laboral inadequada, a més, quan hi ha hagut algunes denúncies, i ell ho explica en l'obra, aquestes denúncies, quan arriben als supervisors locals, van al calaix i les queden. O la resposta és, no hi ha cap problema. A veure...
Clar, això és als Estats Units, no sé si aquí a Europa... Podrien bueno, ser tan draconianes les condicions? Hi ha més mesures de control, no?
Bé, això caldria parlar-ne molt detingudament.
Sí.
Una mica avui ho abordarem un altre dia, potser més extensament, perquè aquí a Europa aquest proletariat també existeix. També existeix.
D'acord. Ara t'he fet perdre el fil.
No, deia que aquest és un fenomen, el de la concentració extrema econòmica, no és nou a Occident. Hi ha hagut èpoques d'imperialisme econòmic, a començaments de segle, tots ho sabem, però sembla que ara això es reprodueix i aquestes èpoques d'imperialisme econòmic, de concentració exagerada, comporten uns riscos imprevisibles o potser previsibles. El senyor McGillis adverteix, ens en posa sobre la taula algunes de les possibles conseqüències. Per això la seva obra porta per subtítol Una història del nostre futur. Una història del nostre futur. Ell ens mostra quina és la política d'aquest tipus d'empreses com Amazon. Les seves maniobres de dumping, és a dir, de competència deslleial, xantatge, frau, per eliminar competidors, petits, mitjans i grans, amenaçant, enganyant, subornant. Però, de pas, aquestes anàlisis també ens ofereixen la possibilitat d'entendre algunes coses que a vegades des de fora se'ns tornen misterioses. Perquè qui no ens hem preguntat alguna vegada com és possible que un personatge com Donald Trump obtingui un suport tan gran dels ciutadans dels Estats Units?
És la pregunta del milió.
Sembla que tots ens ho hem preguntat.
Sí.
Es tracta d'un cas de desvari col·lectiu? S'han tornat tots bojos? Doncs no, potser no s'han tornat tots bojos. El que ha succeït és que les polítiques d'aquests gegants empresarials han anat, com deia abans, dissolent tots aquests lligams econòmics i socials que donaven cohesió al país i han provocat un tall que a hores d'ara sembla irreparable entre zones que es disparen en el seu creixement i zones en les quals la disgregació social i l'extensió de la droga cada vegada va fent més mal. Zones que a vegades estan dins el mateix territori.
Som com petits guetos, no?
Dins el mateix territori, però evidentment també es refereix a zones del país, a estats, etc. Això ens permetria entendre com la política dels Estats Units s'ha radicalitzat fins a aquest extrem. Ens sembla que hi hagi dos posicions absolutament irreconciliables. Clar, és que estem partint d'una divisió prèvia econòmica, social i d'expectativa vital. El populisme trumpista, clar, en treu un gran profit d'això. I a nosaltres ens pot semblar incomprensible, però de ben segur que si no hi hagués hagut prèviament l'acció d'aquests monstres tecnològics que han posat potes en l'aire tota l'estructura socioeconòmica en què es basa la prosperitat dels Estats Units des del New Deal de Roosevelt, el seu populisme no hauria tingut tan fàcil. Per tant, mirem d'aparcar anàlisis simplistes i que en el fons són contraproduents. S'han tornat tots bojos, són tots uns feixistes. Mirem d'entendre, d'aprofundir en les arrels d'aquests fenòmens. I aquesta obra, com d'altres que hem comentat, jo crec que ens ajuden a entendre-ho i a prevenir, allò que dèiem, per el que ens pugui passar a nosaltres, que ja ens està passant. A prevenir el que ja ens està passant.
Aquí també hi podem caure.
Bé.
I estem caient?
I som de... Jo crec que...
De quatre potes.
De tres.
Quasi.
I som de tres, però vaja. Però bé, com dèiem, el senyor McGillis analitza a fons Amazon, però Amazon no és l'única. Sota l'encanteri de la modernitat, de l'extraordinària eficàcia dels algoritmes, de l'oferta d'un confort que mai havien somiat, s'amaga una cara B de depredadors i d'empresaris sense cap escrúpols amb moltes altres tecnològiques. Amazon, Uber, Glovo... Ens ofereixen unes comoditats realment sorprenents, impensables, no? Jo estic a casa, vull això, pum, faig un clic, pum, ja ho tinc. Això és...
No tinc res a la nevera, què em ve de gust?
És fabulós.
Això japonès, mexicà...
Això és
clic,
fantàstic.
I en 10 minuts ho tinc a la porta.
Però, en realitat, caldria que ens preguntéssim què hi ha darrere d'aquest miraculós algoritme que produeix tal meravella. Obrim una mica els ulls, perquè al darrere hi ha éssers humans, de carn i ossos. Qui ens ve portar la comanda de Glovo, la mandanga d'Amazon, o... no és un algoritme, és persones, un noi, una noia, un senyor, una senyora, que piquen a la porta qualsevol hora del dia, qualsevol dia de la setmana, fent una feina d'un mínim valor afegit i, per tant, amb una retribució que segur que és molt, molt esquifida. I estan sotmesos a uns controls i a una organització laboral, com dèiem abans, draconiana. Contractes grossos, falsos autònoms... La nostra extrema comoditat no descansa, doncs, en miraculosos algoritmes, sinó en una cosa molt més d'estar per casa, que és l'explotació humana. En l'explotació inhumana d'un seguit d'individus que han d'acceptar aquestes condicions, que dèiem que això aquí ens està passant també, per la situació de precarització a què prèviament s'ha portat al mercat laboral.
Per tant, Pere, abans de prémer el Enter, hauríem de fer aquesta reflexió.
Pensar-hi què és el que significa. Després, si tinc temps, ho comentaré també. Llavors, és que deia abans, es constitueixen en un nou proletariat, el nou proletariat del segle XXI, a un pas de convertir-se en humans irrellevants. Per tant, no és veritat que haguem avançat tant socialment. De fet, aquesta situació que estem avui reprodueix altres èpoques. Avui no s'estila tenir majordoms o minyones. Però continuem servint-nos d'algú que fa aquest mateix servei, d'aquestes figures no hi són, perquè hem externalitzat les seves funcions. Abans els dèiem als minyones o als majordoms, fes-me el dinar, vés a comprar, porta els nens a l'escola... No, no. Ara això, hi ha uns proletaris externs que ens ho fan. I nosaltres, clar, no tenim la sensació de...
Tenim la consciència més neta,
no? No hem pas contractat, tenim...
Clar.
Però hi ha algú que està allà a la porta i quan tanca la porta nosaltres ens oblidem del que hi ha darrere.
No vam nosaltres.
S'ha de reconèixer que Amazon en aquest terreny és molt curós, perquè intenta amagar tot allò que és desfavorable. Tu pots veure, si vas per una ciutat com Barcelona, petits grupets de Glovo, esperant que arribi la comanda.
Bicicletes, generalment.
Uns petits grupets que no fan bona impressió. Això no ho trobaràs mai a Amazon. Amazon es preocupa molt de que tots els seus centres estiguin una certa distància dels centres, són impenetrables, allà no entra ningú. És a dir, ja sap molt bé que la seva imatge li convé amagar tot allò desagradable i, en canvi, doncs, mostrar tot allò que és la satisfacció dels desitjos, la nostra comoditat, tot a l'abast d'un clic.
Cuiden molt la imatge.
Clar, evidentment. Hi va haver un moment en què l'opinió pública mundial es va tornar sensible a com es fabricaven els productes, l'origen dels productes, i això va portar a campanyes contra grans empreses perquè feien servir treball infantil en les fàbriques deslocalitzades de l'Orient o de Mèxic, etc. I això els va obligar a fer declaracions que ells no ho feien, no ho farien mai més i que això ja s'ha acabat, declaracions que ens podem creure.
O no,
però es va veure obligats a fer-ho. Hi va haver una conscienciació social que no n'hi ha prou de que adquireixis un producte, sinó que has de pensar què hi ha al darrere, quina història hi ha al darrere d'aquesta producció i que, en certa manera, nosaltres, al comprar, som corresponsables de allò que ha passat abans i quin preu s'ha pagat des d'un punt de vista humà, ecològic, social, etc. ara ens cal fer un pas més i no tenir en compte només el procés de fabricació, sinó també el de distribució. Què hi ha darrere de que puguem tenir tot a l'abast d'un clic? La concentració monopolística, la desertització econòmica de regions senceres, la gentrificació de les ciutats, l'empobriment de zones extraordinàries dels diferents països. Ens cal entendre que aquestes grans tecnològiques que es presenten com el futur aquest extraordinari que tots sortirem guanyant, Amazon, Globo, etc., no són empreses al nostre servei. Són negocis que se serveixen de nosaltres. Se serveixen de nosaltres per al seu enriquiment. I per a aquestes empreses, els nostres interessos o el nostre benestar, igual que els interessos o el benestar de la col·lectivitat, els importen un pito. Els són absolutament indiferents. Aquest és un tema que ells no contemplen. L'únic que compta és l'increment del compte de beneficis.
Però això ha estat sempre així.
Sí, però aquestes empreses, quan es venen, no es venen així, eh? No, nosaltres anem a donar un servei, mirem que la gent sigui més feliç, portem el no sé què. No diuen, no, no, nosaltres anem a guanyar calés i a vosaltres ja s'apanyareu.
Fan el de sempre maquillant.
Maquillant. Però així com el de sempre havia estat denunciat i, en certa manera, moralment
qüestionat.
En canvi, aquí, això, de moment, al contrari. Tothom, no, no, darrere seu, com allò que ens ha de portar un futur fantàstic. Algú potser diria que som una mica massa llepafils. No? Que si aquesta gent s'ho ha muntat per fer-nos la vida més senzilla, còmoda i agradable, i amb això fan negoci, doncs, cony, ja se sembla bé, que guanyin diners, no? I que nosaltres també sortim guanyant. Bé, és un comentari
habitual.
Habitual.
Sí, sí.
Aquest tipus de gent els podríem dir que, seguint aquesta lògica, llavors haurien d'haver acceptat, sense cap retret, el treball infantil. Perquè amb el treball infantil què aconseguim? Que les bambes siguin més barates i que les empreses facin més negoci. Win-win.
No és ètic. No és
però,
moral, esclar, és lleig.
Però, esclar, si apliquem la lògica dels beneficis, que és la que hem dit abans, aquesta gent ens ho fan més senzill i guanyen diners, llavors, per què prohibir el treball infantil? No té cap sentit. A no ser, esclar, que els fills explotats siguin els meus. Llavors la cosa canvia. Doncs aquesta és la qüestió. Al segle XXI tenim també un proletariat que, a més, no es veu, no és visible, tot i que abans ho hem comentat, sí que el tenim davant dels ulls. Passa que a vegades els ulls no veuen el que tenen al seu davant.
Miren cap a l'altre costat. Pere Martí, boníssima reflexió al voltant d'aquest nou proletariat que viu a l'ombra de grans tecnològiques com Amazon, i recomanable aquesta lectura, L'ombra d'Amazon, d'Àlex McGillis.
Molt recomanable.
Mil gràcies. D'aquí 15 dies seguim.
Doncs ens hi retrobem.
Bona setmana. Mig minut i ens plantarem a 11:45. Tenim l'última cita d'aquest matí de dilluns amb l'actualitat. Ens l'acostaran els companys dels serveis informatius. Són 5 minuts. Ens posem al dia i anem acabant ja després amb el divan de la Montserrat Ferraro, amb el Com sé tu, on avui abordem la teoria del canvi i del caos a la nostra quotidianitat.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Aquest octubre torna una nova edició del 3K Jove a la nau per formar monitors de lleure. L'espai jove La Nau de Vilafranca acollirà la sisena edició del projecte 3K Jove que organitza Fundesplai amb la col·laboració del Servei de Joventut de l'Ajuntament i el finançament de la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquesta iniciativa ofereix a joves que estan a l'atur la possibilitat de formar-se com a monitors de lleure i juvenil obtenint un títol oficial. La presentació d'aquesta nova edició ha anat a càrrec del representant de Fundesplai, Dani Selma, i la regidora de Joventut, Montse Arroyo. Durant la roda de premsa, la regidora ha recordat que el curs va adreçat a persones d'entre 18 i 29 anys donades d'alta al programa de garantia juvenil. Per la seva banda, el mateix Selma assegurava que el 3K Jove va molt més enllà de la formació. A partir del 15 d'octubre i durant dos mesos, en horari de dilluns a divendres de 9 a 2, es farà la part teòrica d'aquesta formació. Les obres del Mercadona de Calafell no afectaran la resta d'activitat del mercat municipal. La cadena comercial Mercadona tanca el seu supermercat de Calafell durant dos mesos a causa de les obres de remodelació que hi farà. Tornarà a obrir portes el 25 de novembre. Les obres no afectaran el funcionament de la resta del mercat municipal on Mercadona està instal·lat. Ni les parades, ni els espais comuns, ni l'aparcament. La cadena d'origen valencià remodelarà el seu espai sense guanyar superfície. Recordem que Mercadona és titular del 50% del mercat arran de la concessió de l'any 2011 per la qual va assumir la inversió total d'uns 6 milions d'euros. El que ara farà serà una reestructuració de la zona de vendes i dels magatzems sense sortir de l'espai assignat. Les obres tiren endavant després que Mercadona i els paradistes del mercat arribessin a un acord sobre el contenciós plantejat per aquests darrers contra el primer projecte. El govern municipal d'Olèrdola diu que Alternativa per Olèrdola fa demagògia, menteix i desinforma. L'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró, ha replicat una publicació que en els darrers dies Alternativa per Olèrdola ha difós entre la població del municipi. Mascaró considera que Alternativa per Olèrdola no fa oposició, sinó que fa demagògia, desinforma i menteix. L'alcaldessa creu que Alternativa per Olèrdola ja hauria d'haver passat el dol d'haver perdut el govern fa més d'un any i interpreta que la demagògia barata, diu, del pamflet s'explicaria perquè Alternativa per Olèrdola vol tapar el seu gran error d'haver posat des del principi pals a les rodes a la coberta de la pista de Moja, una actuació que està a punt d'iniciar-se i que la mateixa oposició acaba reconeixent en el darrer ple municipal que era necessària. I el Centre de Documentació de l'Esperanto de Subirats farà tres jornades de portes obertes. Els dissabtes 28 de setembre, 26 d'octubre i 23 de novembre, d'11 del matí a 1 del migdia, l'Ajuntament de Subirats ha organitzat jornades de portes obertes al Centre de Documentació de l'Esperanto per celebrar l'obertura de l'equipament cultural inaugurat el passat 6 de juliol com a espai expositiu amb diferents àmbits de divulgació sobre el moviment cultural de l'Esperanto, la seva repercussió universal i, en concret, el seu impacte en la societat catalana i en l'àmbit local de Subirats. El nou equipament cultural es posa en marxa amb l'exposició permanent d'una tria selectiva del fons de la col·lecció Lluís Hernández Izal, que conserva l'arxiu històric de l'Ajuntament de Subirats. Complementari a la visita de l'exposició, es podrà fer per lliure amb l'ajut d'audiodescripcions la ruta autoguiada de l'Esperanto pels racons més interessants de Sant Pau d'Urdal.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Penedès en xarxa.
My friend, I'll say it clear, I'll state my case of
which I'm certain. El Com si tu ens acompanya cada 15 dies a les acaballes del dilluns i al capdavant hi tenim la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Ben tornada.
Moltes gràcies, un plaer com sempre.
En aquesta segona cita de la temporada ens proposes parlar de la teoria del canvi i del caos en el dia a dia, en la quotidianitat. Així, el titular m'encanta, eh? Però no sé què vols explicar avui. Haurem d'anar estirant el fil.
Mireu, estem amb la porta oberta al canvi en aquests moments perquè hem començat nova temporada i estem en marxa. Reiniciem feines, hi ha gent que potser encara anirà de vacances, per tant està en un altre tipus de canvi perquè ja porta una saturació. Encara que no fem vacances a l'agost, a la temperatura, encara que el canvi climàtic estigui present, es nota, és com una vivència diferent. No fas vacances, però estàs vivint l'estiu encara que estiguis treballant. Aleshores, estem en canvis, tant els que comencen vacances, com deia, com els que realment tornen han tornat i hem tornat a reiniciar tot el nostre exercici laboral.
Hi ha molta gent que defensa, i és cert, oi, que el setembre és l'inici de curs, el nou any.
És que ho
és. Quan comença l'any, d'alguna manera.
És quan comença l'any, per l'etapa escolar és inici de temporades, són les temporades que s'agafa un any i l'altre per dir temporada, doncs en aquest cas 24-25. En esport, tres quarts del mateix, el moment de la tardor és el moment en el qual tothom es prepara, es va preparant, es fan els exercicis físics, es fan els aprenentatges, encara no comencen els exàmens a les escoles. A les empreses, depèn, perquè potser arribes i et surt un per ayer i diu, però si ayer no estava, doncs bé.
Espavila.
Espavila't, no? Però en teoria, el ritme empresarial seria agafem el ritme i plantegem coses que després les sortides o els funcionaments poden pues, brillar a partir de la nova temporada, a partir del nou any.
Per tant, si ens ho plantegem com a nova temporada, hi ha canvis, no? Inevitablement.
Sí, tota la vida estem canviant. Això és una mica el missatge que voldríem dir. Tota la vida està canviant. Però quan nosaltres vivim certes etapes a la vida, al Nadal, a la tardor, vull dir, a l'estiu, a la primavera, o en moments que se'ns plantegen, doncs aquell canvi el fem més conscient. El podem fer més conscient, o podem notar coses, o podem aprofitar a dir, venga, ara. Ja sé que comença la temporada i hi ha gent que diu anir al gimnàs i no hi va. ¿Vale?
Doncs, un clàssic d'aquesta
sí,
època.
Sí, ja hem fet estudis amb l'Associació de Psicologia de l'Escola.
O hi hem anat, o potser aquest setembre sí que hi hem anat i el mes vinent ja caurem.
Ja caurem, exacte, perquè vens amb l'energia de les vacances i un comença i potser pues, el ritme que vols implantar no és el mateix. I el que sí que us recomano és que si feu coses d'aquestes i dieu és que només vaig un dia, doncs millor si només vas un dia que no zero dies
millor
per
cabrejar-te.
Millor que zero, no? Exacte. Que no cabrejar-te per només anar un dia i llavors deixes d'anar al gimnàs. Un dia trigaràs més, però mantindràs una tonificació al teu cos. ¿Vale? O de fer una activitat lúdica, una activitat que et faci il·lusió, com parlàvem en un altre programa, doncs que es mantingui, que la mantinguis en el temps, encara que sigui un dia a la setmana. Aleshores, què succeeix? Que si som conscients, és important que es doni aquest canvi.
I després, el podem provocar, no?, d'alguna
sí,
manera.
Sí.
Si volem
obrim,
canvis,
obrim la porta.
Provoquem-los.
Obrim la porta i estem oberts.
I si no, potser no serem conscients, però hi ha canvis.
Els canvis es donen, perquè no ens donem compte i estem, o et plantegen una cosa que ja no pots utilitzar les mateixes eines per solucionar-la i tens que buscar-te unes altres. I llavors direm, bueno, pues que no tinc un més remei. Sí, sí, però has fet canvis. Vull dir, contínuament estem canviant. Vull dir, la filosofia, allò que dius, si fiques els peus en aquest riu i al cap d'un rato ho tornes a ficar, és el mateix riu? Això és un exercici de l'Institut, de l'ESO, de filosofia. Doncs no és el mateix riu perquè l'aigua està canviant, ¿vale? Vull dir, està en continu canvi, l'aigua corre, però no estem acostumats a valorar el concepte canvi, ¿vale? Aleshores, que sapiguem que estem en evolució i que el canvi és inherent al ser humà. I la gent diu, no, és que jo no vull canviar.
Clar, és que els canvis espanten, eh?
Per això, jo no vull canviar. Jo tinc el meu espai de confort. Pues que sàpiguis que en el teu espai de confort hi ha coses que van canviant. Si tu no fas l'exercici de canviar perquè dius, jo vull viure experiències noves, ¿vale? És una de les necessitats psicològiques que tenim. Doncs dius, no, jo no vull viure experiències noves, jo em quedo amb el meu quadradet de confort, a mi que no em maregin. Vale, tard o d'hora algú passarà i tindràs que moure el culet.
I la sacsejada potser serà molt més
exacte,
forta, no?
Exacte, perquè llavors vindrà de fora. I internament van passant cosetes. petits canvis que et poden portar a un canvi una mica més grandet. És dir, que no desespereu si us sentiu que sou rutinaris i que sempre feu el mateix, perquè en el fons estan passant petits canvis. Cal ser conscients i potser acompanyar-los. O potser dir, vale, doncs si estem en canvi, jo perquè li he de tenir por al canvi. Vull dir, decideixo.
Ho entomo, no?
Clar,
la vida es canvi.
Decideixo, ara vaig per aquí, després si vull, doncs torno allà. O sigui, molts cops és escoltar, salta, però amb paracaigudes, no? Vull dir, a veure, pots provar coses. Vull dir, saltar amb paracaigudes no és el mateix que saltar sense saber què et passarà. Vull dir, a vegades saltes amb paracaigudes, plan A i plan B. Vull dir, això psicològicament ho treballem molt amb orientacions professionals i amb orientacions escolars. Vale? Aleshores, som-hi, fem-ho. L'altra qüestió és que molts cops hi ha situacions a la vida... Va ser la teoria del caos.
Clar, ens deies teoria del canvi i del caos.
Sí.
Acceptem el canvi. Què passa amb el caos?
El caos. Hi ha molts cops a la vida que de cop i volta es dona una cosa que en psicologia es diu catarsis. És a dir, tota la problemàtica, tot el merder es posa sobre la taula i dius, uala!
Com plou sobre mullat, no?
Exacte, ja s'ha posat tot sobre la taula. Ja què més queda? Doncs pues, si queda alguna cosa més, que es posi.
Caurà també.
Més val que es posi, d'acord? ¿Vale? I un cop ho tens tot sobre la taula, ja tenim un caos. Tenim un caos sembrat i aleshores, un cop ho tenim sobre la taula, curiosament el nostre cervell funciona de forma que busca la sortida, perquè un cop tens la informació, és un caos, és una situació difícil.
Posem un exemple, per exemple, d'un
moment
de caos.
Ara t'explico. Llavors, quan estem en allà, busquem una mica la sortida i llavors comencem a estirar del fil i acaba sortint i allò acaba fluint, acaba funcionant. I llavors, no solament surts arreglant la situació, sinó que surt millorada. La situació és millorada. Anem a veure. Una situació pues, popular, és a dir, un grup de... Perquè com venim d'aquest estiu passat, que hi ha hagut festes majors, pues, una coordinadora d'entitats, vale? Que es vol crear, que es volia crear. Intenta crear una coordinadora d'entitats i llavors estan els de la festa major, estan els del motorclub país, estan els que volen fer... pa i tallers i tal. Són diverses associacions amb una mateixa població. Vale, intenten reunir-les a totes i intenten, l'Ajuntament intenta dir, a veure, que aniria molt bé una coordinadora d'entitats perquè poca gent que hi ha en aquella població que no facin les activitats tots al mateix temps. Vale? Com a primer objectiu, perquè hi ha molts més, però aquest és un primer. Poca gent, vull dir, xupem la gent a l'una a l'altra. Ok. Doncs el primer dia més o menys ho entenen, el segon dia comencen a dir qui mana aquí, què està succeint, això per què ho tenim que fer, a qui ens voleu manipular, clar, què succeeix? Doncs que totes les pors surten. Estic posant un exemple real, totes les pors surten, es posen a sobre la taula i coses inverosímils perquè la gent està dient ho estem fent a fi de bé i a més es donarà una subvenció, però les pors de la gent... i qui mana, i tu decidiràs per mi, i si tu dius que hi haurà les motos, jo que estic fent tallers d'orfebreria i de pa i de no sé què, resulta que jo tinc que anar... Vull dir, això es posa sobre la taula. Doncs, bueno, la situació és que la persona que ho portava, vull dir, es va donar aquesta situació i la gent de l'Ajuntament va dir, bueno, pleguem perquè el merder que ha sortit aquí, doncs vol dir que ningú estarà disposat a fer res. Vull dir, van quedar super xof després d'aquella reunió. La persona que estava allà els va dir, això és una catarsis. Acaba de sortir tot el que tenia que sortir. Millor que surti en una reunió. Esperem a la propera reunió que segurament ho aconseguirem.
No llancem la tovallola, no, encara?
I ho va aconseguir.
Sí.
I es va crear la coordinadora i tothom estava agraït i content perquè era una forma, havia d'haver-hi algú, un coordinador, que els deixés parlar a tots... I després va funcionar molt bé i van estar prou contents. Què succeeix? Pues, aquest és l'exemple pràctic. En un moment donat hi ha una resistència al canvi i com la gent no vol canvis, ja està bé com està. Dius, no, és que si no ens organitzem... Ah, però qui manarà? I el teu serà més important? Els egos apareixen. I llavors, clar, anem davant d'un canvi, qui controla el canvi? Que els canvis no són controlables, perquè és allò de, que he dit plan A i plan B, salta, però amb paracaigudes. El canvi és com un salt, val? Però posa't paracaigudes. Aleshores, un cop ja treus tota l'esposa fora, estem preparats per fer el canvi. Llavors, no ens hem d'espantar perquè a vegades, 5 minuts abans d'arribar a un lloc, ens tirem enrere.
Per tant, quan estem tocant fons, hem de pensar que hi haurà sortida.
Sí,
perquè
això.
Hi ha un moment en què no la
no veus,
la
sortida.
Estàs quan, allà immers.
L'important de tot això que estem transmetent, imagina't que ens ho apliquem individualment, és treure totes les pors a l'exterior. Escriu-les, digue-les, vomita-les, treu-les. Vull dir, col·loca-les sobre la taula i un cop les veus, saps de què t'enfrontes, de tu mateixa o de tu mateix. Perquè no, bueno, no treure-les és una mala digestió, perquè les emocions no estan fetes perquè ens les quedem dintre. Són emocions, és por. És por. És por al canvi. Vull dir, i aquesta por et pot fer veure fantasmes o coses reals tergiversades o dificultats, que és veritat que poden aparèixer, però que ja li posarem solució.
Tot es barreja, no, aquí?
Clar, tot. Es fa un petit burrillo a dintre, per tant, perquè és una emoció multiplicada per por, inseguretats, dubtes, tiramilles. Per tant, contra més abans ho posem fora, millor, que és un procés de catarsis, i que això precisament ens ajuda a obrir la porta al canvi. I quan estem a la meitat del canvi, a vegades va bé parar-se, perquè dius, jo això no ho estic fent bé. Jo això no sé.
Això encara ho trobo més difícil, eh?
Clar,
sortir
jo això,
del pou.
Vale, però estàs a la meitat.
A la meitat del camí.
Estàs a la meitat.
Veus ja la llum.
Clar, estàs a la meitat. Això és com el que recomano també amb els xavals. Entren en una pràctica esportiva, s'apunten a bàsquet i diuen, ostres, estic a meitat temporada, però és que jo no gaudeixo d'això. No és l'esport que jo vull fer. M'esborro. Espera't. Acabem la temporada i després ja t'esborres.
Aquest espera't serveix per tot?
Aquest espera't és el que es recomana als pares perquè puguin intentar negociar amb els fills de que a mi no m'agrada això, ho deixo, ¿vale? Això és una manca de responsabilitat perquè primera que has començat, segona que compten amb tu, amb l'equip, a no ser que hi hagi un maltracte o que hi hagi una situació nefasta entre entrenadors i jugadors que diguis no, és que la salut del meu fill o de la meva filla aquí s'està qüestionant perquè està angoixat, li costa anar a col·le, el que sigui, ¿vale? Si no és un cas extrem, en principi, si es pot, es recomana molt millor acabar la temporada.
Quan és esport d'equip, ho entenc, pels companys, per l'equip.
Individual també.
És més fàcil, no?, llançar la tovallola.
Sí, però si la llences, quin missatge t'estàs donant? Jo he dit, és recomanable, vull dir, si no hi ha més remei, però llavors què? Me trec d'aquí i m'apunto a on? Ara, que no estem a començament de temporada, a on m'apunto?
On vaig?
On vaig? Entro en un lloc que estic entrant a meitat de temporada, que no tindré la mateixa relació amb la gent molts cops i segons quines edats. El que importa és la relació externa. Aleshores, si no acaba d'agradar-me l'esport, mira, aprenem una habilitat, gaudim una mica amb la gent que tenim i l'any que ve busca un esport que sigui més proper i el canvies, o busca una activitat. No m'agrada la pintura, vull dibuixar. Vale, doncs acabem de fer una mica tot aquest enriquiment de la pintura, que alguna neurona t'espavilarà el cervell.
Segur.
I l'any que ve comencem amb pintura. Això es recomana. Què vol dir? Que quan estem a la meitat, vull dir, això ho podem, si ensenyem això als nostres fills, els estem ensenyant a no aturar la tovallola a meitat camí en moltes coses. Perquè si els diem, quan tu no vols una cosa, la deixes, després et pots empenedir, perquè la deixes potser perquè t'has barallat amb un company, o perquè no t'està sortint la pintura com tu volies. Vull dir, hi ha molts motius. Hem de poder acabar el camí i definitivament constatar, no, definitivament ho decideixo, no ho vull. A no ser, repeteixo, que hi hagi una situació d'agressió, de mala gestió amb el monitoratge o amb l'entrenador o entrenadora, un maltractament o un bullying, ¿vale? Vull dir, si hi ha alguna situació, una circumstància determinada, dius apaga i vámonos, ¿vale?
I com adults també recomanes?
Com adults, en el moment en què dius no sé, no ho estic fent, ara per què estem anant fins aquí? Dius, a veure, si tornem, imagina que estàs caminant. Això és un exemple que a vegades poso. Tu estàs caminant per arribar a un lloc i resulta que el lloc és una mica més llarg del que pensaves, ¿vale? Hi ha molta gent que diu, va, és igual, aquí trigarem molt més a arribar, tornem. O sigui, anem a veure. Estem quasi bé arribant. Si tornem, tornem a cansar-se caminant, però sense la gratificació d'haver arribat. Aleshores, ja que estem aquí, arribem.
Acabem.
Veiem. I a vegades, molts cops, li passa a molta gent, pocs minuts abans d'arribar. Els arriba la fatiga abans d'arribar. Llavors, estan Això és per entendre el canvi. Imagina't que estàs en un canvi, doncs t'arriba la fatiga de l'esforç per canvi abans...
Quan estàs a punt de catarsi,
d'assolir el canvi, d'acord? ¿Vale? Pues és el mateix exemple. Estàs a punt d'arribar a un lloc i dius, va, és igual, estem molt cansats, ens està costant molt, però si ara tornem, ens tornarà a costar caminar cap enrere sense haver tingut la gratificació d'haver arribat. A no ser que t'estiguis morint o que tinguis una lesió, que tornem a dir, les circumstàncies compten,
extremes,
vale?
Sí, sí.
I les excepcions estan a l'ordre del dia. Però a no ser que sigui una situació extrema, realment és important que nosaltres arribem, assolim i tornem. Molts cops és molt gratificant arribar, perquè no és solament el fet d'arribar, sinó és el que veus, que és el que volies veure quan arribaves. Ostres, però si és veritat. Llavors, aquell camí se't minimitza l'esforç, perquè tens una gratificació, generes endorfines. Generes moltes endorfines.
Les nostres amigues, les endorfines, tan necessàries.
Aleshores, important és saber que enmig del canvi, qualsevol dificultat, que pots viure la dificultat, però que segueixis, avances una mica més, fins allà on tu creguis convenient que pots arribar. Els límits els posem nosaltres. Vull dir, sempre és una mica més i limitació, i acabar. Si és una temporada, és acabar la temporada. Si és arribar a un lloc, és acabar el lloc.
Però t'has d'empènyer, no? Aquella miqueta més, t'has d'esforçar.
Mira, és com la pel·lícula. Tu entres al cine, veus una pel·lícula, dius, no m'agrada aquesta pel·lícula, marxo. Anem a veure. A veure.
Hi ha gent que ho fa?
Sí, sí. Que cadascú, és el que dèiem, pot fer el que realment vulgui. Però la història és que si acabes de veure la pel·lícula, tens una valoració completa de lo nefasta que pugui haver estat la pel·lícula. És més, a vegades les inspiracions ens venen en pel·lícules dolentes. Diu, la pel·lícula ha sigut fatal. Diu, però a mi m'ha anat bé aquella idea que ha dit no sé què. No saps mai d'on et pot sortir la inspiració, però el que sí és un fet de coherència interna. Vull dir, si jo acabo de veure la pel·lícula, jo després surto i dic, aquesta pel·lícula no us la recomano. Tinc un criteri.
Tens arguments.
És que això és el que fan també els jutjats quan van al Festival de Sitges o a qualsevol altre festival. Veuen pel·lícules que els agradaran més o els agradaran menys, però tu veus la imatge completa. Si tu et quedes amb un part de la imatge, no has vist la imatge completa, encara que al veure-la completa et doni la mateixa opinió que tenies
al
principi, evidentment. Però és una gratificació, és una coherència interna, una coherència que et dona molta més seguretat. En canvi, el no m'agrada això, me'n vaig, és com la galeta, l'última que queda, està una mica trencada, doncs no em vull. Estem una mica amb el consentiment i amb la gratificació de plaer immediat. Vull dir, hi ha coses que les estem fent que potser no ens agraden, però he decidit que anava al cine, doncs acabo, em sento aquí la cadira, em menjo les palomites, estic amb la persona que estic i, a més, jo què sé, després fem el comentari i la jugada i acabem rient. Canvia la situació, canvi. Canvia la situació.
Teoria del canvi del caos.
Canvia la situació, no deixis de tenir el teu pensament, no deixis de fer un caos, vaya merda, d'aquesta pel·lícula i tal, però realment surt reforçat. Vull dir, aquest és una mica l'objectiu i la idea. El canvi està al dia a dia. A vegades ens podem trobar situacions catàrtiques o caos, però que sapigueu que sempre del caos, quan tu ho veus tot a sobre la taula, no et deixis de posar les coses a sobre, a partir d'allà pots estirar un filet i sortir molt més reforçat.
Encara que el pou sigui molt profund i et sembli que no aconseguiràs trobar la sortida, eh?
Sí, vull dir, demana ajuda si la necessites.
No?
Busca ajuda si la necessites. I sempre hi ha un punt, encara que no sigui el més alt, sempre hi ha un punt perquè et pots agafar i començar a fer una escaleta per sortir del lloc. Aquí ve l'anècdota del ratolí, no? Aquell que cau en la tassa de llet. Dos ratolins que cauen a la tassa de llet i comencen a moure's i veuen que no se'n surten. Hi ha un que es deixa anar i s'ofega i l'altre diu, jo segueixo, i al final converteix la llet en nata i aconsegueix sortir. Això és una fàbula que s'explica.
No l'havia sentida mai, és bona.
Sí, és bona, perquè dir, l'altre no desisteix i continua i donar-li tantes voltes als peus, converteix la llet en nata i aconsegueix sortir. Vale? Aleshores, és dir... siguem coherents i conseqüents amb nosaltres mateixos. Ens poden agradar unes coses, però clar, això no m'agrada, ara passo l'altre. És com caure en la temptació de l'internet, aquest TikTok no m'agrada, i passo l'altre, però estic contínuament passant pantalles. Uf, és millor una pel·lícula o un TikTok una mica més llarg, o ara els podcasts, que com a mínim escoltes un tema de cap a rap. Per tant, és fixar l'atenció o ser coherent en arribar fins allò que t'has proposat i després ja ho valoraràs, ja ho has vist al principi, vale, però tens, vull dir, tota la coherència d'haver arribat al final i tenir un criteri assolit per tu mateix i per tu mateixa.
transitarem aquests canvis i aquest caos amb el que inevitablement ens anirem trobant al llarg de la vida i de la temporada. Moltes gràcies, Montserrat Ferraro. Bona setmana.
Un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa.
És hora d'acomiadar-nos una miqueta abans de les 12. Tanquem aquest dilluns 23 de setembre al Penedès en xarxa. Ha estat intens, com ens agrada, amb moltes veus, explicant el Penedès com fem cada dia de 9 a 12. Demà ens retrobem. Adéu-siau.